L'ull de falcó, amb Àlex Corretja.
Temps pel tennis i, en aquest cas, pel cinquè torneig en importància del calendari Indian Wells, que es va resoldre ahir amb victòria de Carlos Alcaraz. Àlex Corretja, bona tarda.
Què tal, Jordi? Molt bona tarda.
Bé, perquè Nadal està lesionat, perquè Djokovic continua la seva batalla particular amb els governs per no vacunar-se, la qüestió és que Alcaraz ahir es va trobar amb Medvedev, que probablement era el tenista més en forma del circuit, amb 19 victòries consecutives, i el va atropellar literalment.
Sí, aviam, hem de donar tot el mèrit del món a Alcaraz, perquè és el que deies, no? Que Nadal no ha pogut competir, Djokovic doncs, té la seva història, però al final has de guanyar, i a Medvedev portava 3 títols consecutius les darreres setmanes, i després també, bé, al final, quan els teus rivals no poden jugar, doncs també hi ha altres que tenen opcions de triomfar i no ho fan, no? Així que penso que Alcaraz ha tornat a demostrar un nivell de tennis altíssim, una mobilitat, una agressivitat. Crec que el fet d'haver començat la temporada sense poder jugar a Austràlia li va fer que comencés un palet més tard, però està amb unes ganes i està amb una il·lusió i amb una energia doncs, bueno, bastant característica amb Alcaraz, que ja el coneixíem des de l'any passat.
Una victòria que li permet recuperar el número mundial que ja va ostentar en el tram final de la temporada passada. És veritat que, si no em corregeixes, ha de guanyar a Miami en el pròxim torneig per poder retenir el número 1, cosa que evidentment no serà bufar i fer ampolles. Però vaja, la impressió que desprèn el murcià és que si el físic i les lesions el respecten, no està per sota de ningú ara mateix.
No, té un joc estratosfèric. O sigui, la seva velocitat de cames és un altre nivell. La seva acceleració amb la dreta, jo no he vist mai una dreta amb aquesta potència i amb aquesta efectivitat, perquè tu pots picar molt fort, però clar, una cosa és picar fort i una altra cosa és picar fort i amb condicions i amb direcció i quan toca tirar una miqueta més alta o més baixa, no? I a partir d'aquí, el número 1, en el món del tennis, sí que tu defenses el que vas fer l'any anterior. Llavors, l'any passat ell va guanyar a Miami, això vol dir que són 1.000 punts que ha de defensar. Si no els defensa, doncs lògicament perdria el número 1 respecte al Djokovic. Però en aquests moments jo crec que ell, una vegada ja ha sigut número 1, el que més li interessa és seguir progressant, seguir guanyant títols i sobretot seguir sumant doncs, triomfs com el d'Indian Wells, que és un Masters 1000, o algun gran slam, no? Més, perquè lògicament això és l'objectiu seu. Després el número 1 serà una conseqüència dels tornejos que tu guanyis, però no penso que ell visqui ara pensant molt si aguantarà el número 1 o no l'aguantarà, perquè al final, Jordi, si jo ara et pregunto quantes setmanes ha sigut número 1 a Roger Federer o al Nadal o al Djokovic, és que ni tu ni jo ho sabem.
No.
Vull dir, al final dona igual, al final és un tema més del que tu transmets, del que tu guanyes a nivell de títols. Clar, no és el mateix guanyar 15 títols que guanyar 90, però jo crec que les setmanes de número 1 només es compta molt al final de la teva carrera quan passes una miqueta de balanç.
Parlant de rànquing, és una curiositat que jo crec que ja no té gran importància a l'altura de la carrera de Nadal a què estem, però avui, per primer cop en 18 anys, sí, Nadal surt del top 10. Clar, això vol dir que tots ens fem grans i també vol dir que, evidentment, el que queda de carrera de mallorquí ara ja no té a veure amb el rànquing, sinó amb esforços molt concrets i m'imagino, per exemple, com el pròxim, evidentment, el Roland Garros.
Sí, aviam, això és una que demostra que és una animalada, perquè 18 anys entre els dos primers del món no m'entra ni al cap. O sigui, només de pensar-ho, comences a comptar dies de la teva vida, el que has fet, i mesos, i on has viatjat, i on has entrenat, i on has jugat, i ens cansaríem, estaríem aquí crec que no sé quantes hores xerrant per intentar esdevinar on hem estat a la nostra vida durant 18 anys. Que surti dels 10 primers, aviam, l'any passat va jugar poc, el que va jugar molt bé, aquest any ha començat a l'Open d'Austràlia, ja va tenir l'ensurt que no va poder doncs, acabar com ell volia, va lesionar, i això t'afecta el rànquing. Al final el tennis, Jordi, és una conseqüència de la regularitat al rànquing. I el Rafa, lògicament, ha jugat molts pocs tornejos. Llavors, ara sí, s'ha anat una mica enrere, però el que més li marcarà amb ell és saber si aquest any està al 100% per guanyar un títol més de Grand Slam, que tot apunta que si comença la gira de terra batuda amb Monte Carlo, el Godó a Barcelona i després, sobretot amb l'objectiu de Roland Garros, això és el més important per ell. Dona igual ja si està al 8 del rànquing o està al 14, és el de menys. Amb ell, si tu li dius, tu acabaràs al 60 del rànquing, però guanyaries un gran slam més, t'ho firmaria segur. El que passa que si guanyes un Grand Slam més, amb els punts que sumes, doncs normalment
clar.
Puges al rànquing. Però ja t'asseguro ara que el de menys és el rànquing pel Nadal.
Bé, el que queda d'ara endavant, amb Nadal en aquestes circumstàncies, amb Federer ja retirat, jo diria que és gairebé un cara a cara entre el més jove Alcaraz i un dels més veterans Djokovic. Tu entens que gairebé 3 anys després de l'inici de la pandèmia encara un jugador es pugui perdre un torneig o dos, en aquest cas, per una qüestió legislativa, com li ha passat a Djokovic?
Aviam, jo no ho entenc, per suposat que no ho entenc. Ja ho saps, jo t'ho he dit, jo estic vacunat i jo he entrat als Estats Units l'any passat a Nova York perquè estava vacunat, si no, no entrava ni per fer de comentarista. Lògicament et crida molt l'atenció perquè... bé, o has d'assumir o has d'acceptar.
Sí,
ell
sí.
Ho va dir des del primer dia i va ser conseqüent. Ell va dir, jo assumeixo el fet de que si no em vacuno pot ser que no hi pugui competir segons quins països. En el cas dels Estats Units, si no estàs vacunat no et deixen entrar. Des de fora sembla absolutament a dia d'avui il·lògic. Vull dir, tot el món ja està obert, hi ha moltíssima gent, moltíssims milions d'americans que no estan vacunats i bé, el que passa és que els que són de fora no poden entrar al seu país si no estan vacunats. Llavors, les lleis són per tothom i el Djokovic les ha de complir com tothom, però des de fora, sí, sembla bastant absurd a dia d'avui.
Doncs és per aquest motiu que Djokovic continua perdent-se tornejos, en aquest cas els que juguen als Estats Units, ara el d'Indian Wells i el que ve a continuació el de Miami. I s'entén, vaja, s'entén no, segur a la temporada de terra ja focalitzada a Europa tornarà la normalitat i ganes tenim de veure'l a la pista. Àlex, en parlarem, una abraçada, gràcies.
Adéu-siau, Jordi, que vagi bé.